Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La cursa electoral pels comicis municipals i europeus del 26 de maig comença aquesta mitjanit. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Un total de 16 candidatures concorren a les eleccions sabadellenques amb l'objectiu d'aconseguir l'alcaldia. 8 d'aquestes candidatures ho fan per primer cop. Entre els temes que es postulen com els més debatuts hi ha el replantejament de la Gran Via, el futur de serveis municipals com el de neteja viària i recollida d'escombraries o el dret a l'habitatge.
Una vintena de carrers de la ciutat que havien patit problemes d'enllumenat públic arran del robatori de coure recuperaran la normalitat en els pròxims 3 mesos.
L'Ajuntament invertirà més de 191.000 euros en reposar el cablejat elèctric i instal·lar un sistema antirrobatori. En alguns punts amb menys pressió social també s'hi col·locarà una alarma que connectarà amb la policia en cas d'intent de robatori. L'objectiu és evitar nous furts de coure en barris com Torre Romeu, Can Gambús o polígons industrials.
En esports, el Sabadell tindria un 97% de possibilitats d'esquivar el descens directe si guanyés aquest diumenge contra l'Egea.
Amb la calculadora alemany, en cas de victòria, els arlequinats només es mantindrien dins la zona de descens si també guanyen el Castellón, el Mestalla i l'Alcoyano i el Teruel, no perd contra l'Olot. Per contra, hi ha dues opcions de les 273 possibles que enviarien el centre d'esports a tercera aquest diumenge.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures càlides que es mantenen des de fa 2 dies. Hem d'esperar canvis i preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la previsió meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dijous doncs ve dominada pel pas d'un feble sistema frontal que de cara al final del dia comportarà un augment dels núvols i també algunes febles precipitacions cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida. De cara a la propera nit i matinada, aquestes precipitacions també poden afectar d'altres punts del Terç Nord, però en principi seria de fenòmens més aviat febles i aïllats. De cara a demà ens creua un petit sistema frontal, que això també doncs comportarà la possibilitat de ruixat, sobretot durant la tarda al Terç Nord del territori i cap al vespre a d'altres punts del quadrant nord-est. En principi, serien d'intensitat feble o localment moderada. I pel que fa a les temperatures, avui, malgrat que l'ambient és molt suau al centre del dia, esperem que les temperatures, doncs, la veritat, siguin més baixes que no pas ahir. Ahir recordem que van arribar fins a 29 graus en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Avui, en principi, tot i que encara podran arribar en aquell punt, aquests 28-29, a la resta del país, les temperatures seran molt més agradables. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions en diferents punts de la C58. A Sant Quirze trobem 3 quilòmetres de cua per anar a Manresa i també 2 quilòmetres de cua per anar cap a Barcelona. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de cues al seu pas per Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i també el pas de Cerdanyola, 5 quilòmetres de cua en sentit nord. Pel que fa a la P7, 7 quilòmetres de cues, retencions al seu pas per Barberà en sentit nord. Pel que fa a Barcelona tenim aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i també trams d'aturada i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i Nou Barris en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, la cursa per les municipals del 26 de maig arrenca oficialment aquesta mitjanit. Les 16 candidatures que hi concorren a Sabadell ja ho tenen tot a punt per donar el tret de sortida a la campanya. 15 dies frenètics en què els partits desgranaran les seves propostes per la ciutat amb l'objectiu d'aglutinar tants vots com sigui possible. I és que tot fa pensar que la nova configuració de l'Ajuntament no serà molt diferent a l'actual. Això significa que la fragmentació es mantindrà i que serà necessària la unió de més d'un partit per formar govern.
La maquinària electoral funcionarà a ple rendiment a partir de les 12 de la nit i fins a les 12 del pròxim 24 de maig. Dues setmanes en què les 16 candidatures a l'alcaldia de Sabadell i els seus equips trepitjaran tots els barris de la ciutat per donar a conèixer els seus programes electorals. Com a punt de partida, d'algunes de les qüestions que es postulen com a temes a debatre són la mobilitat amb el replantejament de la Gran Via, el futur dels serveis municipals, el dret a l'habitatge o la construcció de nous equipaments culturals als barris.
La campanya, però, arriba precedida d'algunes polèmiques. propostes.
Com la decisió de la Junta Electoral de Sabadell, que ha obligat Sabadell en Comú Guanyem i Guanyem Sabadell, si se puede, a canviar de nom arran d'una denúncia de Guanyem Sabadell Ganemos. Els comuns de Joan Berlanga han optat per eliminar la paraula Guanyem del seu nom, mentre que el partit de Marisol Martínez ha optat per anomenar la llista 100% Sabadell.
Qui és qui en aquestes eleccions? D'acord amb els resultats de les municipals del 2015, el PSC tornarà a intentar ser la força més votada. Aleshores va aconseguir 5 regidors amb Josep Ayuso. Ara, però, la candidata és Marta Ferrés, també regidora durant l'etapa Bustos, que intentarà superar els 12.950 vots obtinguts fa 4 anys.
Unitat pel Canvi va ser la segona candidatura amb més sufragis, 12.611. La llista, però, s'ha desmembrat en 3 formacions, sent majoritària Sabadell en Comú, de Joan Berlanga, que repeteix com a cap de llista.
També repeteix com a alcaldable Juli Fernández, per part d'Esquerra. És la tercera vegada que va com a número 1 dels republicans, que tenen com a repte millorar els resultats, els millors resultats de la història de la formació a la ciutat. 4 regidors i 12.426 vots.
Crida per Sabadell, la fusió de l'Entesa i la CUP torna a comptar amb Matías Serracant, l'actual alcalde, com a cap de llista de la candidatura, que ha renovat els 4 llocs amb els següents noms: Nani Valero, Anna Lara, Lluís Perarnau i Aurora Murillo. Fa 4 anys els cridaires van obtenir 11.110 vots i 4 regidors.
Junts per Sabadell, els hereus de Convergència i Unió es presenten amb l'exregidora Lourdes Ciuró com a cap de llista i que els últims 4 anys ha estat diputada al Congrés. El seu objectiu també passa per superar els 4 edils del 2015 amb una candidatura completament renovada.
Adrián Hernández és la cara visible de Ciutadans. Fa 4 anys, liderats pel diputat al Parlament Joan García, van aconseguir 3 regidors i 10.106 vots. Uns resultats que podrien millorar si la formació segueix la línia ascendent demostrada en les últimes eleccions espanyoles i catalanes.
Guanyem Sabadell, ara 100% Sabadell, va ser la gran sorpresa de les municipals del 2015 i volen tornar-ho a ser. Marisol Martínez i Miquel Soler repeteixen com a números 1 i 2 de la llista amb l'objectiu de superar els 5.398 vots obtinguts llavors i que els van convertir en socis del quadripartit.
El Partit Popular, amb 4.821 sufragis fa 4 anys, lluitarà per poder mantenir Esteban Gessa com a regidor del consistori. L'auge de Ciutadans i la irrupció del partit d'ultradreta Vox podrien fer perdre vot als conservadors.
A banda d'aquestes 8 formacions amb representació a plaça Sant Roc, se'n presenten 8 més.
De la desapareguda marca d'Unitat pel Canvi, a banda dels comuns, han sorgit ara Sabadell, de l'actual regidor de Salut, Ramon Vidal, i Podemos, formació liderada per Marta Morell. També concorreran a unes eleccions municipals per primer cop Independència i República, Primàries Catalunya, amb Àngels Fol com a cap de llista, Nova Participació Sabadell, amb Ana Maria Huertas com a candidata, Escons en Blanc amb Àlex Muñoz com a alcaldable, el Partit Catalanista i Xenòfob Som Catalans, encapçalat per Jordi Garcés, la formació d'ultradreta Vox amb Patricia Muñoz al capdavant i la candidatura Guanyem Sabadell Ganemos, liderada per Quiruna Rosa Domingo.
I aquesta mitjanit també arrenca la campanya per les eleccions europees. Els ciutadans podran escollir el 26 de maig els 54 eurodiputats que l'estat espanyol envia al Parlament de Brussel·les. Aquests eurodiputats tindran la missió d'escollir un president i d'exercir el control sobre la Comissió Europea, que vindria a ser el govern d'Europa. Unes eleccions que estan marcades per l'encara presència del Regne Unit dins de la Unió Europea. Això sí, l'Eurocambra ja s'ha preparat per la reforma que implicarà la marxa del Brexit. A més, aquestes eleccions estan marcades per ser les últimes en què no s'estableix un percentatge mínim de vots per poder obtenir representació. I no deixem la política perquè l'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, proposa crear un tribunal independent que valori els presumptes casos d'assetjament laboral dins de l'Ajuntament. D'aquesta manera, considera que no repetirien experiències com les de Maite Morao, una funcionària a qui el consistori haurà d'indemnitzar 25.000 euros per haver rebut un tracte denigrant per part dels seus superiors. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Ciuró ha donat suport explícit a Morao i es fa responsable de l'assetjament de l'exalcàrrec a l'actual alcalde Matías Serracant, que aleshores liderava el Departament de Territori. Per això, considera que és ell qui hauria de pagar els 25.000 euros que ha decretat el jutge de forma provisional. A més, Ciuró ha criticat el protocol de l'Ajuntament que va negar que es produís aquest atac a la funcionària. Des del seu punt de vista, no pot ser que l'encarregat de jutjar aquests casos sigui el mateix consistori.
El protocol d'assetjament que té l'Ajuntament no es pot resoldre si hi ha o no hi ha assetjament per part del mateix Ajuntament o de membres del mateix Ajuntament. Per tant, aquest tribunal que el que fa és rebre la informació i dilucidar si hi ha o no pràctica irregular, que és el que va descartar que la Maite estigués patint assetjament, tal com recull la sentència i com manifesta l'Ajuntament de Sabadell, no estigui format per persones de dintre de l'Ajuntament.
Ciuró ha proposat que aquest tribunal estigui format per membres del Col·legi d'Advocats, de la Síndica Municipal i del Secretari de l'Ajuntament.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Sabadell invertirà més de 190.000 euros en instal·lar cablejat elèctric en una vintena de carrers de la ciutat on l'havien robat. En total es reposaran més de 15.000 metres quadrats de cablejat i s'instal·larà un sistema antirrobatori per prevenir que es tornin a repetir sustraccions. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, apunta que els robatoris cada cop són més freqüents.
Cada cop és més sovint, és a dir, realment hi ha un problema no de Sabadell sinó de país, de robatori de cablejat de cobre que ens afecta a tots, a les companyies de elèctriques, a les vies de tren, i realment s'ha de lluitar contra això, sens dubte.
La previsió de l'Ajuntament és que en un termini de 3 mesos estigui restablerta la il·luminació viària als punts on s'ha perpetrat robatoris. Es tracta de zones amb poca pressió social, com Torre Romeu, l'entorn de les pistes d'atletisme, Can Puigcener, Can Gambús i polígons industrials. Ara mateix s'instal·larà un sistema antirrobatori.
Cada fanal que li posem aquest sistema antirrobatori, que és un sistema antirrobatori físic que trava el cable i ho fa impossible que es pugui arrencar o amb moltíssimes dificultats i que fa que sigui, que no valgui la pena fer-ho, val uns 100 euros més per cada fanal. És a dir, cada fanal que hi ha al carrer que té un sistema antirrobatori val el que valia més 100 euros. Per tant, estem parlant de diners, però al final només que te'l robin una vegada ja surt a compte, és a dir, només que evitis que te'l robin una vegada ja surt a compte d'haver instal·lat el sistema, perquè l'alternativa és anar-lo substituint cada cop.
En aquesta mateixa línia, en els punts on hi ha menys vigilància, es col·locarà un sistema d'alarma connectada directament amb la policia municipal. D'aquesta manera, en cas que algú talli un cable, es podrà actuar de forma immediata.
L'Ajuntament de Sabadell coneixia el neguit de la vuitantena de famílies de Can Puigcener afectades des del juliol del 2017 per una estafa amb una constructora que ascendeix a 400.000 euros. Segons han apuntat a Ràdio Sabadell, ja hi havia intervingut.
Des de llavors i a través del Servei de Suport a les Comunitats, el consistori havia fet un seguiment del conflicte que ha acabat amb la presentació de la querella criminal que es feia pública ahir dimecres. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, ha explicat a Ràdio Sabadell que el govern local mantindrà aquest acompanyament, si bé ha afegit que l'Ajuntament té les mans lligades per emprendre un altre tipus d'accions perquè es tracta d'un contracte entre privats. Fins on ha pogut, sosté el consistori i ha intervingut.
I també ens havia arribat doncs que des d'aquesta pròpia empresa s'està oferint a les comunitats que contractessin crèdits comunitaris per poder desenvolupar les obres amb el risc, no?, que amb unes condicions doncs arriscades pel que fa a les comunitats, i per tant ja vam fer una reunió amb l'empresa des del Servei d'Habitatge doncs per traslladar la nostra preocupació i la preocupació de les pròpies comunitats.
Rubio ha explicat que tècnics municipals han acompanyat les comunitats afectades i han estat presents en reunions amb les empreses en el moment de contractar-les. Tècnics de Vimussa també han visitat les obres en curs per corroborar-hi les certificacions d'obra.
2 minuts per un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra han detingut els pares d'un nadó de 20 mesos que ha hagut d'estar ingressat a uns dies a l'Hospital de Sabadell per consum d'estupefaents. Segons ha pogut confirmar aquesta emissora, els progenitors haurien acudit al taulí perquè el nen es trobava malament i una anàlisi va confirmar la presència de restes de cocaïna en l'organisme del nadó.
Amb els informes toxicològics en mà, la direcció de l'Hospital Sabadellenc va activar el protocol davant de possibles casos de maltractaments de menor que ja ha estat donat d'alta i que es troba sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Pel que fa als progenitors detinguts a 2:45 d'aquesta matinada, estan a l'espera de passar a disposició judicial.
Més notícies del dia, l'artista sabadellenc Gerard Torres ha transportat el seu art fins a la Xina.
A principis d'aquest mes, el pintor ha estrenat l'exposició Diagrama en una reconeguda galeria de la ciutat de Beijing, on ha viscut durant el mes d'abril. Torres ha explicat com ha estat el procés de creació.
La meva obra sí que es mou en l'arqueologia de taller, que jo li dic. Tot el que passa en el taller és obra per mi, no és només allò que faig com a peça artística, sinó que tot el que es processa a partir de la producció d'una peça ho registro per considerar-ho art, no? Llavors tot allò que passa aleatòriament o que d'alguna manera doncs ha succeït accidentalment, doncs ho intento aprofitar i revertir-ho, convertint-ho en obra mateix.
Aquesta mostra reflecteix el moment d'inspiració clau que Torres ha viscut a la Xina, on ha pogut experimentar amb diferents estils artístics allunyant-se de la seva base, el grafiti.
L'entitat sabadellenca Unisub participarà en una neteja del fons marí per conscienciar de la gran quantitat de plàstics i altres deixalles que acaben en aquest medi natural.
Així es vol donar a conèixer als més petits una de les realitats que es troben en les seves immersions. El fons marí està recobert de plàstic, un fet que està canviant la vida aquàtica, però també la nostra. Ho ha apuntat al programa al matí Guillermo Álvarez, president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, i Xavier Maza, president d'Unisub.
Esto está entrando en la cadena alimenticia del ser humano y hay muchas cosas que posiblemente están pasando en estos momentos de enfermedades que pueden tener origen en la acumulación de residuos que no corresponden a una alimentación correcta.
Es que es así de cru, o sea,
el
plàstic que recollim al supermercat, aquell plàstic, aquell aliment que te'l compres envasat en un plàstic i després el llences, te l'acabaràs menjant.
I un últim apunt, la Cambra de Comerç de Sabadell ja ha renovat el 80% del seu plenari després de 9 anys sense poder celebrar unes eleccions.
De les 16 divisions, d'on han de sortir 30 membres del ple, només en dues es va poder votar, ja que la resta cobrien les places amb els candidats presentats. Un cop escollit els 45 membres del ple, se celebrarà una sessió constitutiva el mes de juny. Serà aleshores quan s'escollirà un consell executiu i un president, que tot fa pensar que serà Ramon Alberic, actual vicepresident segon, ja que és l'únic que ha manifestat la seva intenció de presidir l'ens cameral.
El dia 18 de maig, Sabadell celebrarà el Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus. Els centres culturals de la ciutat s'han unit per 8 any consecutiu per oferir durant tot el cap de setmana activitats per apropar els museus i les seves exposicions als sabadellencs. El plat fort del dia, com en altres anys, és l'activitat de trobar les joies dels museus. En aquesta edició, l'equipament del Museu d'Història d'Art i d'Art exposarà una verdadera relíquia, ho explica Montserrat Chacón, regidora de Cultura.
Sí que és cert que en el cas de la tauleta de fusta ve lligada a temes que hem estat treballant sobretot en el Museu d'Història i en l'Arxiu, que és el marc de memòria històrica, perquè és una tauleta feta en un camp de concentració. Per tant, sí que hi ha un vincle amb els treballs que s'estan fent, però sovint és això, una oportunitat de treure una peça, en el cas de la bicicleta, no? És una oportunitat de treure una peça que habitualment no sortiria, i si més a més la pots globalitzar o la pots emmarcar, no? Com en aquest cas amb un seguit de fotografies, doncs millor que millor.
Quins altres actes s'han organitzat, Helena?
Doncs els 4 museus participants, el Museu d'Història, el Museu d'Art, l'Espai Cultura Fundació 1859 i el Museu de l'Institut Català de Paleontologia han programat una ruta teatralitzada per als sabadellencs per poder conèixer de primera mà les curiositats d'aquests centres. Diumenge els museus es traslladen al carrer amb tot un matí ple d'activitats familiars. Estaran instal·lats al carrer de Sant Antoni des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia.
Cuando ves un extraterrestre con muchos tentáculos, con una tía con unas tetas inmensas y tal, pues no ayuda mucho.
Es como la tónica, o la odias o te encanta.
Si te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
Hostia, es que la genera tala las merdas que hacen.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials, Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Ràdio Sabadell.
La pressió amb Boselli, gol!
Treu la centrada d'Iqua, la sèrie petit, Arturo! Per morir en vida! Marca Arturo! No m'ho crec! Marca el Sabadell!
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, horari unificat per viure una penúltima jornada d'infart. A partir de 6:15 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Societat Deportiva Egea.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general. Comencem parlant del Tribunal Constitucional, que també ha rebutjat tramitar el recurs del PP contra l'aval a la candidatura europea de Puigdemont, Comín i Ponsatí.
Com en el cas de Ciutadans, els magistrats assenyalen que no existeix cap vulneració de drets fonamentals. Per tant, després de la resolució d'aquests recursos, tots tres ja tenen via lliure definitiva per concórrer a les eleccions del Parlament Europeu. El PP demanava empara a l'alt tribunal per considerar que la decisió dels tres jutjats d'instrucció de Madrid era arbitrària i havia estat condicionada per l'extralimitació del Tribunal Suprem.
Iceta apel·la a la cortesia parlamentària i crida a no perdre l'oportunitat de situar un català a presidir el Senat.
Confia ser designat senador pel Parlament. En una roda de premsa als faristols de la cambra, el líder socialista ha avisat als grups independentistes que no pensen mercadejar la seva eventual candidatura per altres coses. Es faria, ha opinat, un flac favor al Parlament, a la política catalana i al Senat. El president del grup socialista també s'ha mostrat molt honorat per la proposta del president espanyol en funció Pedro Sánchez i agraït al fins ara senador José Montilla la seva generositat i sentit d'estat.
I la Fiscalia s'oposa a deixar en llibertat Junquera, Sánchez, Rull, Turull i Romeva i a tramitar el suplicatori.
Argumenta que aquest permís s'ha d'usar per iniciar procediments contra electes i no en un judici en què ja està en marxa. La Fiscalia no es pronuncia sobre si el 21 de maig han de sortir de la presó per anar presencialment a les sessions constitutives de les cambres per prendre possessió de l'escó. Fonts fiscals apunten que en l'escrit de defensa no es demanava explícitament i que aquest permís el podria donar directament la sala.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Si el Sabadell guanya diumenge a l'Egea, el 97% de les combinacions situen el conjunt arlequinat fora del descens directe a les portes de l'últim partit. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
És una de les conclusions la més optimista, ho hem de dir, de l'estudi estadístic que hem fet avui a Ràdio Sabadell sobre les possibilitats que hi ha sobre la taula en aquesta penúltima jornada del campionat.
Guanyant el centre d'esports estarà fora del descens i també del play-out en 66 casos de 81. I en el play-out, en el 16% de les possibilitats, només seguiria dins la zona de descens, guanyant, si també ho fa el Castellón, el Mestalla, l'Alcoyano i el Teruel, no perd contra l'Olot, en aquest cas, una combinació poc probable. En l'altre extrem, hi ha dues opcions de les 273 possibles que enviarien l'equip d'Antonio Hidalgo a tercera divisió aquest diumenge. Passa pels resultats que hem dit ara, victòries del Castellón, Mestalla i Alcoyano unides a un triomf o un empat del Teruel, però amb una derrota arlequinada contra l'Egea en comptes d'un triomf. Aquesta opció representa, això sí, només un 0,07% del que pot succeir. Si explorem totes les combinacions possibles, una de cada quatre treuen l'equip de la zona de perill, vora del 15% el deixen al play-out i més de la meitat, un 59%, el mantenen entre els tres últims.
I a tot això el vestidor què hi diu?
Hi ha la confiança plena de treure-ho endavant. Els jugadors estan segurs de sumar els 6 punts que resten per no haver de tirar de tots aquests càlculs que fèiem. Però això sí, anant a pams i centrant-se primer a l'Egea, més que no pas en l'última jornada a Olot, com ha demanat el carriler esquerrà Josu Azcoidi.
Hay que ganar sí o sí. Y en eso estamos, no vamos a pensar en Olot, que todavía queda mucho para eso. Entonces, primero Egea, entrenar y trabajar como lo estamos haciendo, y al final seguro que lo sacamos.
Recordem que el Sabadell Egea s'emmarca en la primera de les dues jornades amb horari unificat, diumenge a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta i amb iniciatives per afavorir la presència de públic. Avui a les 8 del vespre compareixerà en roda de premsa Guillermo Fernández Romo, exentrenador arlequinat, ara el conjunt aragonès. Demà serà el torn del seu homòleg a la Nova Creu Alta, Antonio Hidalgo. Avui, per cert, s'han entrenat amb la primera plantilla tres jugadors del filial, Raúl Martín, Casals i Bellalta, i tres més del juvenil, Esturgó, Bladis i Jandro.
La tercera catalana entra en el seu moment decisiu. Només queden 3 partits pel final i 3 sabadellencs lluiten per ascendir a segona. Qui ho té millor és el líder, el Tibidabo, que té 2 punts de marge respecte al segon i 3 sobre el tercer.
L'equip de Torre Romeu rep diumenge a les 12 un Castellbisbal que és 6è i del qual no es refia un pèl Jesús Díaz Vaquero. El tècnic del Tibidabo reconeix que fora de casa aquest rival baixa una mica el rendiment, però el considera un gran equip.
Tiene un buen equipo, un equipo que practica buen fútbol. Vale, y que en casa sobre todo es un equipo en su campo, es fuerte, lo que pasa que no empezaron muy bien, y luego se han enganchado ahí arriba porque ganaron una serie de victorias muy seguidas. Y bueno, ahora el que hayan pinchado un par de partidos y hayan perdido la posibilidad de ascender, a nosotros relativamente nos viene bien.
L'equip blanquivermell ha sumat 37 dels últims 42 punts. El seu perseguidor més immediat és el Can Rull, Rómulo Tronchoni, que jugaria la promoció d'ascens com a segon classificat si avui acabés la Lliga. Dos punts separen els arlequinats del Tibidabo, però José García Numoski, l'entrenador del Can Rull, considera que tenen el calendari més dur de tots els que lluiten per l'ascens.
La verdad es que tuvimos un bajoncillo, tuvimos una mala racha y bueno, hemos sabido reponernos y ahora pues la verdad es que estamos bastante bien.
El Can Rull ha avançat el seu partit contra el Cerdanyola B a dissabte, 4:15 PM. Dels tres sabadellencs encara tenen opcions. Qui pitjor ho té és el Llano, que s'ha quedat despenjat. Els de Can Puigener són quarts a 5 punts del play-off, quan resten 9 per jugar-se. Per tant, esgoten les seves últimes opcions diumenge a Rubí contra el Juventut 25 de setembre, com recorda el tècnic Abel Martínez.
Tot i que encara tenim una mínima il·lusió en poder apropant-nos a la zona alta, doncs després de les dues derrotes és una miqueta més complicat.
Recordem que entre el Llano i el Can Rull es troba el Badia, tercer classificat a només un punt dels arlequinats. El conjunt verd rebrà dissabte 5:45 PM el júnior.
Aparquem el futbol, l'Astralpool Natació Sabadell és a un partit de la final de la Lliga Primat de Waterpolo Femení. Ahir l'equip de David Palma es va estrenar els play-off amb una plàcida victòria per 17-7 contra el Mediterrani.
Maika Garcia i Ani Espar, amb 4 gols cadascuna, van ser les principals armes ofensives d'un Astralpool que va fallar 3 dels 4 penals que va llançar. La jove portera Inara Ferrer va jugar un quart i mig i va signar una bona actuació sota pals.
Molt contenta amb el partit que m'ha sortit, també que el de sempre, que la defensa ajuda molt, però bueno, això de parar 2 o 3 1 contra 1, doncs dius, hòstia, em sento bé, saps?
El Mediterrani només va destacar l'ex del club Clara Espar, màxima golejadora del seu equip amb 3 gols. Dissabte a les 12 l'Astralpool femení tindrà l'oportunitat de ser finalista per la via ràpida si guanya la piscina Josep Vallès. A l'altra semifinal el Sant Andreu va superar per 9-4 el Mataró al primer partit de la sèrie.
L'Escola Pia juga dissabte mig bitllet per la pròxima Copa del Rei de Futbol Sala. Els de Can Colapi acaben de perdre la tercera i última plaça que hi dona accés, però la poden recuperar just a la pista del seu principal rival.
Un futsal Mataró que ha aprofitat l'ensopegada Escolàpia contra el Cerdanyola per plantar tercer amb 54 punts, un més que els sabadellencs. Tots dos són pendents de la baraix també, després del 5-2 favorable a la Pia del partit de la primera volta. El golejador en l'últim partit, Marc Pagès, té un record competitiu dels mataronins.
El Mataró, quan va venir aquí, són un equipàs i allà aquell camp és un camp molt gran que també ens costa molt, però sí, sí, serà decisiu, anirem a tope. Ara estem recuperant tots els jugadors, que teníem el Jordi Sardà de baixa bastants dies, el Pol Vila, que també portava bastants dies de baixa, i per Mataró els tindrem, així que anirem a tope i a guanyar.
El Natació Sabadell farà de jutge en aquesta lluita per la Copa del Rei. Els de Diego Blanco reben a Cal Balsac el Pallejà, l'altre equip implicat en aquesta lluita en cinquena posició amb 52 punts, un per sota de la Pia. El Mataró Pia en aquest cas començarà dissabte a les 8 del vespre, mentre que el club Pallejà ho farà diumenge a les 12 del migdia.
A la segona divisió femenina, el futbol sala Sabadell femení s'ha quedat sense marge d'error. Tot el que no sigui guanyar el San Vicente Hércules suposarà el descens per les de Marc Muñoz.
Maria Recio, jugadora arlequinada, espera que la relaxació de les alacantines, onzenes i ja matemàticament salvades, permeti al Sabadell sumar 3 punts vitals.
És un equip bastante fuerte en su pista y saben jugar bastante bien ahí en su pista, es lo que tiene. Pasa que, bueno, vendrán aquí, es eso, también están por abajo, aunque están salvadas, y esperemos que también vengan con alguna baja debido al viaje. Y eso y cómo se prepare el partido, yo creo que podremos ir por ellas.
4 punts separen les de Marc Muñoz de l'Eurogan Red Stars amb només 6 per jugar-se. Aquest futbol sala Sabadell femení, Clínica Dental Navarro, San Vicente Hércules, arrencarà dissabte a les 6 de la tarda a Cal Balsac.
I un últim apunt, el bàsquet Pia juga una carta a evitar el patiment d'una promoció de permanència. L'equip de Jaume Prat rep el Castellà en un derbi determinant. Qui el guanyi s'estalviarà jugar al play-out i qui el perdi s'hi veurà abocat.
L'últim triomf a Sant Cugat permet als escolapis dependre d'ells mateixos. El Castellà és desè, l'equip que marca la promoció, una posició per sota de la Pia i també amb una victòria. Menys. El problema afegit per als escolapis és que van perdre de 19 punts a la primera volta, amb la qual cosa, en cas d'empat, tindrien el bàsquet a baraix perdut. Aquest últim partit de la fase regular de Copa Catalunya es disputarà dissabte quan passin 5 minuts de les 6.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 9 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem demà amb més informació a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè arriba l'Objectiu Sant Roc amb l'última entrevista d'aquesta sèrie als alcaldables, avui amb l'alcaldable del Partit Popular, Esteban Gessa. Que vagi bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.